Perdrem les sales, algunes sales de cinema d'aquí uns dies.
Sí, efectivament. Sí, ja la pots posar, aquesta bonica música de Morricone, que m'encanta, li agrada a la Laura, que jo crec que l'anima fins i tot a arribar fins al final del programa mantenint la forma,
eh? Totalment, sí.
Doncs, estimat Queco...
És preciosa.
Això és de Novecento.
És preciosa.
És Morricone.
Sí.
Doncs, primer de tot, sí, és com el peix que es mossega la cua. Les sales no funcionen, entre altres coses, també perquè no els hi arriben prou pel·lícules interessants pel públic, i les pel·lícules no arriben a les sales perquè el públic no va a les sales, com ha demostrat una enquesta també aquesta setmana, que diu que el 45% dels espanyols i dels catalans no s'havien enterat de que els cinemes estaven oberts, amb la qual cosa, perquè ja ni es preocupen, diguem, no? Sí. I llavors, entre uns i altres, desfan la casa, no? El dia 31 poden tancar, i diuen que tancaran, i confirmen que tancaran, doncs, els circuits aquests de multisales, perquè no hi ha Bond, no hi ha pel·lícules de Marvel, no hi ha Disney, no hi ha tot el que, teòricament, justifica mantenir-les obertes. A més, no hi ha... s'ha acabat menjar. Ja no hi ha bar, tampoc, no? O sigui, allò de... vaig a berenar i de pas miro una pel·lícula, que és el que feia la gent. No anar a veure una pel·lícula i de pas menjo xocolata.
Sí.
No. Doncs, sí, és probable que tanquin el dia 31 i, per tant, aprofitem bé la feina, però recordeu que sempre hi haurà fenòmenes i boliches i renoirs i verdis...
i tot això, no?
...que tenen un públic addicte i que tenen una programació específica per aquest públic, que aquests estan lluitant de debò per mantenir els cinemes oberts. I, per tant, bueno, no tots, però aquests se les estimen. Dit això, què podeu fer mentrestant? Doncs alerta, perquè coses que s'han anunciat que s'estrenen no s'estrenen, perquè ja s'ho veuen venir. Per exemple, un documental del que volia parlar, que es diu Una luz en l'oscuridad, ahir mateix van decidir que no estrenaven. Per tant, ens quedem pendents de veure la pel·lícula de Josep Maria Borrell sobre aquesta nena que va a Mozambique per lluitar pels drets del tercer món de tenir una escolaritat ben plantejada. Ja en parlarem quan arribi el moment. De què podem parlar, doncs? De Fellini. Ha fet el centenari de Fellini ha sigut aquest any, i ara estrenen, precisament avui, Fellini de los Espíritus, que és una pel·lícula documental, que he de reconèixer que m'ha passat una cosa que he de confessar en públic. M'he passat la vida veient pel·lícules de Fellini, teòricament les he vist moltes vegades, n'he parlat moltes vegades, i ara me n'entero que hi havia un factor essencial que desconeixia, que aquesta pel·lícula m'ha descobert quan ja tinc 68 anys i pràcticament m'he de retirar. Doncs els que vinguin darrere que ho aprofitin, no?
I és? Que,
doncs que Fellini era una persona que creia en el més enllà i que creia en el món esotèric i que creia en les presències espirituals i que rodava les seves pel·lícules sempre amb una consciència de que la ment humana està dominada per forces i poders incontrolables que a ell l'afectaven. I per això quan feia les seves pel·lícules deixava anar sobretot gran quantitat d'escenes oníriques i sobretot uns autorretrats de confusió personal absoluta, perquè era un home que no aconseguia tenir clar quin era la seva relació amb l'existència, amb la vida, amb el món, amb tot plegat. I va fer una pel·lícula amb la seva dona, que es deia Julieta de los Espíritus, que ara l'entenc per primera vegada, després de més de 50 anys esperant per veure què coi passava en aquella pel·lícula de Fellini. Doncs ara ho entenc. I és que els esperits aquests que perseguien la seva dona en aquella pel·lícula era, en realitat, l'estaven perseguint a ell mateix. I, per tant, us pot interessar o no? Us pot avorrir moltíssim? Cal que sapigueu tot sobre Fellini? Tampoc. És el que deies fa un moment. Jo m'ho he passat molt bé amb les seves pel·lícules sense saber alguns secrets de darrere. Potser és millor no saber-los, com deies abans. Però si el saps, doncs, escolta, coneixement sempre és útil. I, per tant, endavant amb aquest documental i prou, i s'ha acabat. Per tant, aquesta és la meva primera recomanació absoluta.
Fellini de los Espíritus. Què més?
Canvio. Hop. Aquesta és una pel·lícula alemanya sobre una dona que morirà, que pot morir de càncer, que té la malaltia i que s'està acomiadant, en certa manera, de la seva família, del seu marit i de la seva existència. Li va passar a la directora, és el seu cas, i li va passar al protagonista de la pel·lícula, Stellan Skarsgård, que també la seva dona es va enfrontar amb aquest problema. I ara dius, hosti, tu, no, per favor, no és el moment de dedicar-me a veure Hop. Però es diu Hop. I, per tant, confia una mica en que la directora d'aquesta pel·lícula et fa un plantejament en el que si es morirà o no es morirà, si és just o no és just que agafis una malaltia. El que sí que està clar és que en la vida hi ha moltes coses que no tenim controlades que afecten la nostra relació amb els altres éssers humans. Potser només cal tenir aquesta consciència i descobrir que la pel·lícula no va d'una malaltia, va més aviat de les oportunitats de reconduir el teu factor humà amb els factors humans que t'envolten. Per tant,
una altra manera de mirar-s'ho.
És una altra manera de mirar-s'ho que m'agrada moltíssim. I després us diré que hi ha una pel·lícula que es diu El professor de persa, que és molt curiosa, està mig basada en la realitat de com un jueu belga que va anar a parar un camp de concentració a la Segona Guerra Mundial es va fer passar per persa perquè no el portessin a la cambra de gas. I el militar nazi que hi havia en aquest camp, que era un sàdic total, se'n volia anar a viure a Teheran. I quan va saber que havia arribat un persa que no era persa, li va demanar que li ensenyés el persa. I com que aquest noi no sabia persa, es va inventar una llengua persa inexistent. I llavors li havia d'ensenyar a parlar persa a un nazi que s'ho creia. I que, a més, un cop ja tenia el llenguatge més o menys controlat, començava a fer poesies pensant perquè li sonaven, que rimaven. I aquell idioma no era res més que els cognoms dels altres presoners que hi havia en el camp de concentració que el noi aquest transformava en paraules. El problema era recordar per no contradir-se. Perquè l'altre li deia, però l'altre dia no em vas dir que aigua es diu hing hong? I l'altre s'havia de memoritzar tot allò. I la conclusió final d'aquesta pel·lícula, interessant de veure i fins i tot curiosa, és que és com Fahrenheit 451. Recordeu Ray Bradbury? Recordeu que està prohibit llegir i estan prohibits els llibres? I recordeu que al final de la pel·lícula hi ha al mig del bosc una gent que són els homes i les dones llibres que s'han après els llibres de memòria per mantenir-los per la posteritat. Doncs ve a ser la mateixa història.
Fantàstic.
Què?
Àlex Urina, moltíssimes gràcies.
M'he menjat els pitos, ho sento, Laura.
Ui.
No. És que no tinc ull a la nuca. I
no pateixis. Jo abans me'ls he menjat, he fet el ressupó, he fet la digestió 3 vegades i llavors hem anat al butlletí. Àlex, moltes gràcies.
Thank you very much. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.